El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
No vull 18 minuts, estan escoltant la tertúlia del gall del monestir a cuat.cat. Avui, de moment, en companyia de l'Alfredo Bergua, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Del Jordi Casas, molt bon dia. Esperem l'assistència del Toni Ramon, tan bon punt pugui atansar-se fins a la ràdio municipal.
Ell mal que he vingut, eh?
Sí. Alguna vegada hem patit els dimarts amb l'Alfredo, que estem aquí a les 9 i 10 minuts, aquí no hi ha ningú més.
Venga.
I aleshores, bueno, tenim, com saben, temes sobre la taula. Malauradament arrosseguem aquesta ressaca, permeteu-me dir així, dels atemptats que van tenir lloc divendres a París. De fet, conseqüències moltíssimes a nivell polític, a nivell social, clarament també, i també doncs, modifica una mica tot el... des d'un punt de vista de la seguretat a nivell europeu, i des de l'altra, doncs, una mica planteja molts debats oberts sobre quina relació o com s'ha d'actuar amb el que ha passat, amb el terrorisme, amb aquests atacs al cor d'Europa, i que planteja molts reptes a nivell polític. Algunes conseqüències comentàvem fora d'antena. Ahir se suspenia el partit que tenia avui lloc a Bèlgica de la selecció espanyola. Segurament aquesta setmana tenim un partit important a nivell estatal que també doncs, segurament es veurà perjudicat per unes mesures de seguretat extremes si no passa alguna cosa més, si no es pren alguna altra decisió més. I de l'altra, doncs, sobre els jihadistes identificats, encara doncs, n'hi ha un que no han aconseguit trobar-lo i que està encara, doncs, la policia encara doncs, ho està cercant i que ja deien que era perillós. I comentàvem amb el Jordi, inclús són persones que ni els dona ni els veia la vida, perquè si la decisió és immolar-se i acabar amb la vida d'un mateix, les conseqüències o el control d'aquesta persona sempre és imprevisible. Primer de tot, plegat, com veu veure això? No sé si allò típic de què fèieu divendres a la nit, si us veu entrar a temps, si us ho entrarà l'endemà.
Jo em vaig assabentar el dissabte al dematí.
El dissabte al dematí
tenia... on anava jo el dissabte al dematí? Ah, no, sí, bueno, fèiem una cosa aquí a Sant Cugat. Jo em vaig comprar el diari i, hòstima, no sabia res, no? Em va semblar tremendo. Aquells moments encara no sabien exactament el número de morts, però, bueno, és igual, si en 10 o 10 avall és tremendo. I jo crec que això té, bueno, una sensació d'impotència, no? Perquè dius, bueno, exactament això com ho preveus, com ho evites, no? Vull dir, perquè, bueno, són accions individuals que tampoc requereixen gaire coordinació, de veritat, ni armaments molt sofisticats, no? Perquè, va, si tu fots una bomba a sobre i la fas petar amb un metro, ja em diràs tu. La dificultat és quasi, no dic mínima, però és molt petita, no? Quan ho està disposat a immolar-se. Després, el més greu és que aconsegueixen, amb el seu objectiu, que és tindre'ns contra la paret una miqueta, no? Carregant-se de por i evitar... que en alguns aspectes deixem de fer la nostra vida normal, no? Vull dir, ara suspèn un partit de futbol, ara no sé què, no sé quantes, ostres, i sempre amb l'ai a la corda i jo puc passar un dia pel carrer i patapam, no? Vull dir, jo crec que això és tremendo. A més, a veure, aquí hi ha també una qüestió, Europa no està acostumat a aquesta cosa, fins ara Europa està acostumat a que Àfrica, Llatinoamèrica, es fotessin bufetades, no? Es mateixin entre ells, i bueno, i a vendre armes, això també estaven acostumats. Però aquí no hi ha, clar, quan això passa al cor d'Europa, poca broma, no? A mi l'únic consol que em queda és que estic convençut que no van al paradís, aquests que s'atun molen, eh? I llavors, mira, això és l'únic consol que em queda. Fota't. No, sí, ho sento, ja sé que t'hem estat mala bava, però fota't, perquè allò que pensaves, doncs no. No, és un tema, ara parlant en sèrio, molt greu i de difícil solució, vaja.
No, en el meu cas, si vaig seguir-ho, realment em vaig assabentar, jo estava veient el partit d'entre les seleccions d'Espanya i Anglaterra divendres al vespre, i els propis narradors del partit ja en la retransmissió anuncien que s'estan produint atemptats a França. En aquell mateix moment ja em poso a intentar seguir la qüestió per mitjans de comunicació. Lamentablement, i crec que s'ha de dir, doncs alguns mitjans de televisió no van estar a l'alçada, realment només es va poder seguir pels per tres canals de televisió, els dos de 24 hores de notícies, Televisió Espanyola i TV3 i 13TV, són els únics que realment van estar donant informant. Antena 3 a quarts d'una va fer un petit abans informatiu, però la veritat, veure segons quins programes de televisió en aquella nit deixen molt que desitjar quan està Europa convulsionada per un atemptat tan greu. Dit això, vaig estar pràcticament fins a les 3 de la matinada seguint-ho i la veritat amb molta preocupació i gran tristesa. Vull dir, és una cosa que... A veure, jo no diria que no es veiés vindre, perquè les amenaces des de l'estat islàmic que s'estaven produint, doncs lamentablement cada cop eren més creïbles, i llavors constatar una cosa, i hi ha gent que no, que igual no seré políticament correcte amb el que diré ara, però estem en una guerra. Vull dir, són ells o nosaltres? Vull dir, són... ens tenen un odi absolut, som a l'antítesi del que ells representen. Vull dir, països, perquè l'estat islàmic, ho hem de dir què és, l'estat islàmic és una entitat, diríem, una organització amb voluntat de ser un estat, amb finançament, que està venent un producte a persones d'un modus de vida, i que estan generant un odi a tot el que representa la democràcia occidental. Dit això, veus que estan anclats en el passat, a l'edat mitjana, vull dir, penso que ja es veu amb les seves actuacions, vull dir, a les dones se les maltracta, se les lapida, se les tracta com a esclaves, a un homosexual el maten directament, el tiren des d'un terrat o li tallen el coll. Vull dir, coses que no són tolerables en el nostre sistema democràtic i en els vostres valors com a civilització occidental. Per tant, ells no canviaran. Vull dir, ells es creuen que estan actuant bé i que se'n van al paraís i això s'ha de combatre d'alguna manera. Com? És molt difícil. Vull dir, s'ha d'actuar, intentar tallar les vies de finançament, se'ls ha de perseguir estiguin on estiguin, però la realitat és que difícilment aquesta gent són reconduïbles o reinserçables, perquè no creuen en res més que en el seu alà, i això no vull dir que quedi ben clar. No hem d'estigmatitzar l'islam. Vull dir, això és una interpretació d'una part molt radicalitzada de l'islam, perquè el 90% el 99% de la gent religió musulmana, doncs són gent de bé i gent que vol fer la seva vida, però hi ha aquest percentatge de gent que no està per la labor i aquest se'ls ha de combatre.
El que passa és que entenc l'expressió en el sentit de que se li vol donar, però clar, és diferent, no? Perquè estem en una guerra, però no una guerra convencional, no? Perquè una guerra convencional, no dic que hi hagi unes normes establertes, però sí, hi ha uns mecanismes, unes maneres de fer, previsibles, s'enfronten dos exèrcits, ho fan d'unes maneres que més o menys saps de quin val has de morir i per on poden anar les coses, no? Aquí és absolutament imprevisible, no? Aquí són actuacions aleatòries, on volen, quan volen i tal. Llavors, clar, aquí el preocupant és que si tot es concentrés allà en l'espai geogràfic que ocupa l'estat islàmic, dius, podria haver-hi podria estar el tema acotat, encara que avui no ho han aconseguit, deu ser més difícil que sembla, podria estar acotat i intentar eliminar-ho, no? Però el tema, jo crec que el tema és que les persones que actuen a Europa són europeus. Són gent criada aquí, de segona i fins i tot de tercera generació, que se'n van a Síria o Iraq, allà radicalitzen el seu procés i tal. Llavors, diguem-ne que una miqueta, encara que allà siguin els entrenadors, sempre allà l'expressió, i els que els donen fins i tot les armes o fer, o els manuals el que han de fer, a l'origen del mal, si és que és la paraula, deixeu-ho així, està a Europa. No? Què fa, quines condicions, quins processos fan personals, mentals, que una persona criada a Europa, en els paràmetres europeus i tal i qual, en una situació de llibertat religiosa, que pot practicar la seva religió i tal qual, pugui esdevenir, pugui fer aquesta lectura integrista de la seva religió, pugui esdevenir un terrorista, no? Dius, Hòstia, clar, els processos mentals són molt complicats, aquí, eh?
Concretament, mira, concretament, el noi que estem buscant, que és el Salah Abdeslam, nascut el 15 de setembre de 1989 a Brussel·les.
Imagina't.
1989.
Aquí estem parlant
de... Té 26 anys.
No tenia 30 anys. Aquí el problema està en el que deies de les segones i terceres generacions, perquè les primeres generacions... Potser aquí hauríem de diferenciar... Per exemple, Espanya és dels països occidentals que menys... persones estan anant cap a Síria a reclutar-se en l'estat islàmic, perquè aquí encara tenim una primera generació de persones que han vingut de països islàmics, doncs, que han vingut aquí a treballar i molt bé, però que les segones i terceres generacions es troben potser en països, i això sobretot es veu a França, que no se'ls senten com a propis, que no se senten integrats i es veuen atrets per aquest discurs que els capta, i aquí molt, que jo crec que està el quid de la qüestió i on s'ha d'atacar d'arrel, les xarxes socials, internet, vull dir, que és realment per on s'estan transmetent missatges de captació d'aquesta gent.
Després hi ha una cosa, quan parlem això de segones i terceres, perquè els demògrafs, els antropòlegs ho tenen bastant estudiat, això diu, la primera generació, quan arriba a un país, el que vol és treballar i sobreviure. La segona ja és diferent, i la tercera, no sé, veu ja unes pautes que ja està establerta. Ja he perdut el fil, no sé què anava a dir ara. Ah, bueno, sí, quan dius això de les xarxes d'alt, també una de les coses que a mi m'impressionen, sobretot comparat amb la realitat de Catalunya, que Catalunya, així com Espanya fins fa uns anys, no va ser un país d'immigració, sempre ha estat un país d'immigració, Catalunya sí, Catalunya és de finals del XIX, és un país d'immigració. Per tant, aquí tenim una experiència amplíssima i tal... Però dius, ostres, jo aquí, malgrat que tenim uns barris tremendos, jo vaig escriure un llibre sobre el tema i els vaig viatjar i els vaig conèixer, però no tenim les balies aquelles de l'entorn de França, ai, de París, o de Lyon, o de Marsella. Allò és tremendo, eh? Allò és tremendo, i jo cada cop estic més convençut que l'entorn urbà i tal i qual condiciona moltíssim, eh? No és el mateix... Ja no vull fer classisme en el sentit més despectiu, eh? No és el mateix, ja estic segur, l'esperança vital i la forma de veure el món, un senyor que visqui en un pis de 40 metres quadrats de Trinitat Nova, que un senyor que visqui en una casa de 600 metres quadrats de Pedra Alves, per pebrots. Sí. Això ha de condicionar. I no vull simplificar, perquè no soc ni sociòleg ni psicòleg, però és un element menys que es diu la solució és complicada.
I llavors hi ha una altra qüestió que, bueno, que tu les ara... Bueno, m'hi agafo a una expressió que has fet. Si hagués el Toni Ramon ara aquí segur que ens les tindríem. Però aquí és una realitat. Vull dir, durant els darrers anys, a partir de que la Generalitat obre una delegació a Marroc, bueno, a Casablanca en concret, que la dirigia l'Àngel Colom, vull dir, i això està provat, la política d'immigració que s'ha optat des de la Generalitat és per la islamista enfront de la llatinoamericana per un tema d'integració, segons ells, perquè és molt més fàcil que aquí un immigrant procedent de països islàmics que no tenen el castellà com a... Bueno, la llengua castellana, que sí tenen la llatinoamericana, s'integri més, s'integri millor que no d'una altra procedència. I això és una realitat. I si mirem i comparem, a Catalunya hi ha molta més immigració provinent del Marroc i de països del nord d'Àfrica que no a la resta d'Espanya. I jo crec que això, espero, no que no ens tinguem que arrepentir dintre d'uns anys.
Bueno, a la base tampoc hi ha... Potser sí, si féssim l'estadística, tampoc hi ha una relació mimètica entre musulmans i allò.
Però aquí sí que s'ha afavorit...
Ho dic amb molta cautela, que quants més n'hi ha, doncs per un càlcul de probabilitats, més gent radical pot sorgir. És que jo crec que, has dit abans, jo crec que el tema de la immigració a partir de la base que la gent es busca la vida i aquí ha d'haver-hi un respecte i tal, i després ja... Pues,
actuar sobre les... L'altre dia sentia que hi ha a Espanya controlades, detectades 250 masquistes salafistes.
Això sí que està bastant identificat.
I aquí crec que França ja ha avisat de que ells tancaran qualsevol tipus de...
És que jo crec que ens perjudica a tots, òbviament, directe o indirectament, però els primers que perjudicaran són els propis musulmans. Això és l'estigmatització, que jo de vegades trobo a faltar, no dic que no es faci, trobo a faltar una reacció més contundent per ells. La comunitat musulmana hauria de ser la primera que hauria de sortir amb un comunicat d'allò el més contundent possible, no dir que no s'hagi fet, eh? De dir, escolta, rebutgem això, això no és l'islam, això no és la nostra cultura, això va en contra nostra també i tal, no?
Yes.
Perquè, bueno, se'ls pot girar en contra.
Jo crec que...
Sempre hi ha opcions polítiques i gent a nivell personal que està esperant això per instrumentalitzar-ho.
Jo crec que els primers interessats en acabar amb això són els propis musulmans. I han de ser ells els que realment poden acabar.
I són les primeres víctimes, també, de tot plegat.
Jo crec que sí.
El número de morts, el número d'afectats, moviments migratoris, són precisament la comunitat musulmana. També passa aquí el que jo sentí l'altre dia, que identificar comunitat musulmana en un sac és bastant difícil,
sí, sí, sí.
Per tot el tema d'orígens, per el tema
d'interpretacions, les procedències són diverses,
no estan organitzats, moltes vegades no estan ni organitzats. Ja, aquí hi ha una Federació Catalunya, per exemple, però no representa tota la massa, diguéssim, de creença musulmana.
A part de que, per exemple, aquí, almenys a Catalunya, el resta d'Espanya, no sé, però almenys a Catalunya, que no sé si això té algunes connotacions també religioses, el camí són els berbers. No els àrabs, els berbers del nord de Marroc, no? Que no sé si això també té unes connotacions religioses, però és veritat, igual que el cristianisme, l'islam és divers, i bueno, hi ha sectors ultres interessants,
i també a nivell d'organització
molt oberts, no?
És bastant diferent a nivell d'organització el que comentava en referència a cristians de diferent branca, catòlica,
de totes maneres, jo en termes de cohesió social aquí a França i tal, seria una pena. Ara parlo de Catalunya, que el tema d'immigració, que tenim una gran tradició i que ho hem portat molt bé aquí a Catalunya, jo crec que una cosa que la gent no se'n recorda, però que és espectacular, que no existeix cap país del món. Catalunya, la primera dècada d'aquest segle, menys de 10 anys, 9 anys, del 2000 al 2008 amb la crisi, van arribar i es van instal·lar 1.100.000 persones. No hi ha precedents al món d'un país de 6 milions i pico que en 10 anys arribin i s'hi quedin a viure 1 milió i pico de persones, que va superar la gran onada immigratòria dels anys 60 del segle passat. I, malgrat la crisi tot, ho hem portat bé, hi ha una certa cohesió social, però la crisi està fent molt mal, però vull dir, ara seria una pena que coses com aquestes, exògenes, no, es fessin l'ambient i que vessin a generar esquerdes, no, que Catalunya és molt important, que és la més important, la comunitat musulmana i el reste, no? Vull dir que, hòstia, seria...
Tema exclusió, i ho hem perfilat ara fa una estona. Parlant d'un noi, en aquest cas molt jove, aquest que està cercant la policia,
sí, de fet,
en col·laboració.
Tots els 8 terroristes eren molt joves.
Molt joves. El tema exclusió, com també sentia l'altre dia un testimoni d'una persona que era, em sembla que era d'Algèria, a la televisió francesa, deia, és que aquesta persona era de quarta generació, era un francès, vull dir, és que parlar de quarta generació ja no sé.
Ja els gerins a França és als anys 40.
Deia, a França sóc estranger, encara, malgrat que és que no haurien ni de comptar les generacions, perquè
la persona que no se senten
i quan van fora són francesos, vull dir que tenen aquest, estat, ja no exclusió social, exclusió mundial.
Estat islàmic els hi dona un territori, un país nou, i això és el que jo us deia al principi, no? De que no se senten identificats en el país d'acollida de la seva pròpia família i pues, busquen altres coses perquè en el seu país creuen que no tenen ningú tipus de...
Home, recordeu-vos que a França se'ls hi van començar pel Chirac, que va aixecar, se'n va anar al camp de futbol quan un partit francès i Algèria, si no m'equivoco...
Va ser Sarkozy, penso.
No va ser abans, el Chirac? Tots animals a la selecció argelina.
El Chirac va fer això...
Hòstia, el Chirac es va emprenyar, se'n va aixecar i se'n va fotre al camp.
El Sarkozy el que va fer és, també en una situació semblant, legislar per suspendre els partits i xiular la Marsellesa. Va ser alguna cosa així. Sí, sí. Jo el que sí que volia dir, perquè és evident que la solidaritat està molt convulsa, hi ha preocupació, jo tinc total confiança, absoluta confiança amb les forces i cossos de seguretat de l'Estat aquí a Espanya, i ho vull transmetre. Vull dir, la policia espanyola, per desgràcia, en el seu moment, doncs, sap el que és la lluita contra el terrorisme, i dintre de la desgràcia té un avantatge respecte a altres policies del món, perquè coneix, dintre de que és una un un tipus de terrorisme que no és el que teníem conegut aquí, però que sí que estan molt preparats i de fet estan actuant, i penso que hi ha hagut 150 i pico detencions en els últims temps a Espanya de persones sospitoses, de, sobretot s'ha actuat molt contra la captació de persones d'estat islàmic. La setmana fa 10 dies es van detenir 3 persones a les mediacions de Madrid que realment estaven hi havia un risc molt probable d'atemptat proper, i hem de deixar treballar, perquè crec que tenim grans professionals i en aquest sentit pues, em produeix dintre de el neguit de que sabem doncs, que aquesta gent pot actuar en qualsevol lloc, però que sí que s'està treballant i en consta i confiança a la gent i tranquil·litat.
El president en funcions, Artur Mas, deia el dissabte que em sembla que era una de cada 4 actuacions que feia la policia catalana, suposo que conjuntament amb la policia estatal, eren relacionades amb temes de jihadisme, que no vol dir que perpetessin
sí,
res.
Sí, com deia abans ell, les mesquites que existeixen, els centres de cult que existeixen, d'aquest caire, es coneixen, i suposo que hi va paraules infiltrats per gent allà vigilant i tal, home, és relativament fàcil, tenir acotat els punts, inclús els nuclis de perill, no?
És més, em llegia l'altre dia que la policia espanyola té fins a 3.000 persones localitzades susceptibles de radicalitzar-se en un moment donat i que estan pendents de si hi ha algun tipus de moviment, o sigui, actuar immediatament i detenir. Vull dir que...
De totes maneres, això no impedeix que en un moment determinat una d'aquestes persones desapareixi. Patapam, hòstia, ens ha desaparegut. I apareix al cap de 4 mesos amb una bomba, no? Clar, 3.000 són molta gent per garantir que els tindràs a tota hora controlats, no?
Conseqüències de tot plegat. França s'ha mostrat en ferm en donar una resposta contundent al que ha passat.
Saps que a part del neguit i de la por, hi ha una conseqüència que és donar un caràcter més policial a la societat que vivim.
Uh-huh.
Això és el pitjor que pot passar, no? Yeah. Dir, més policies al carrer, més vigilància, aeroports, no sé què. Bueno, és una
prevenció.
És una retallada de llibertat personal, de moviment i tal, és evident, i acabem pagant-ho tot.
Però què hem de valorar?
Donar-li un caràcter més repressiu, no dic injustificadament, no, per raons objectives, per veure atemptats, i doncs un caràcter més repressiu a la societat en la que vius. Perquè,
està per sobre la llibertat o la seguretat de les persones?
Que
en un moment excepcional són de prendre mesures
excepcionals. Sí, no ho estic criticant. Dic que objectivament et porta a una situació que no vols, i que jo crec que no vol ningú, on
és evident, el tarannà
repressiu o vigilant o policial de la societat augmenta per raons objectives, perquè t'emprenya que et facin treure les sabates per dir alguna cosa a un aeroport.
Cert.
però l'aeroport és una via d'entrada de personatges d'aquests que, o sigui, el 90% venen amb avió, m'imagino, no?
Perdona un segon, perquè sí. És que ara que ha dit això, dic, està constatat, i ara també jo em remitiré a una cosa que deia jo abans, quan parlava que el 90% de les persones de religió islàmica doncs són bona gent.
Uh-huh.
Jo dic el mateix, el 99% dels refugiats que estan entrant són bona gent i estan fugint de precisament el terror.
Sí,
però
també.
Quan dues persones, en concret el ministre de l'Interior espanyol, el Jorge Fernández Díaz, i el arcabisbe, amb el cardenal Antonio Cañizares, van dir, vigileu, cuidado, i controleu bé qui entra, molta gent se'ls va tirar a sobre. La realitat és que almenys un dels que van participar en els atemptats es va fer passar per refugiat.
Uh-huh.
Vull dir que...
El Cañizares ho deia en un altre sentit. El Fernández Díaz podria haver un sentit de seguretat. El Cañizares ho deia en un sentit, són quinta columnistes que posen en qüestió el nostre model de societat, la nostra religió. Ho deia en plan fatxa. El Cañizares, no comparis amb el Jorge Díaz, que ho deia com a ministre d'Interior en termes de seguretat.
Però se li van tirar a sobre, eh?
Bueno, però el Cañizares és que té un currículum.
Però ojo, que això és un cavall de Troia.
Sí, és que té un currículum, el Cañizares.
Dues coses, deia, França, amb resposta contundent, i això no sabem si ens portarà un escenari que ja hem viscut anteriorment, sobretot després dels atemptats a l'11 de setembre als Estats Units, a Nova York, en què va haver una resposta contundent per part dels Estats Units a l'Afganistan. Entrarem en un altre debat si era justificat o no. Però França, resposta contundent, ho hem vist amb Hollande, que es mostrava... jo inclús ho arribo a entendre segons quina resposta i segons el que s'ha viscut allà, doncs es pot entendre o no una mica el que pot passar, però ens trobem un escenari. Angela Merkel, aprofitant això, deia fa, em sembla que mig any, sembla la mort, en el sentit de la lliure circulació, i ja ho hem vist en el moment que durant aquest mes tindrem les fronteres de França controlades, que és des de la península, és el pas natural per anar a Europa.
Per tres mesos sembla ser que ahir va demanar...
Tres mesos més, era una ampliació d'un mes per la cimera que tindrà lloc el mes de desembre, per això segurament doncs, ja s'estan aplicant mesures en referència. Aquest escenari, dèiem, sí... més pressió policial al carrer, però la resposta dels països, si no s'hi suma algú més en aquesta resposta de França, ens portarà amb...
La clau són Rússia i Estats Units, és evident.
Per això. Ens portarà a un escenari de temps anteriors o veieu que això ha canviat i potser és molt més controlat?
Un escenari en quin
escenari bèl·lic a nivell internacional.
Jo sí que vull dir una cosa. A veure, fa 4 dies, i crec que va haver un avió rus que tot indica que va ser abatut. Vull dir, perquè,
una bomba, que hi havia una bomba, que va explotar una bomba dins de l'avió.
Aquest avió era rus.
Espai aeri d'Egipte, diria? Era?
Sí, bueno, sí.
Aràbia Saudita.
Però despegava d'Egipte, penso.
Això, exacte.
I vull dir, jo crec que Putin, que no li toquin gaire els nassos, vull dir, ja va fer ahir, no sé, va ser ahir amb el reunió del G20 o no sé on va fer un discurs Putin que ho deixava ben clar. Que...
Sí, el que passa és que l'experiència de totes les guerres que s'han produït aquests països amb aquest rerefons Iraq, Líbia, Afganistan no han solucionat res, han complicat encara més les coses, no? És el que deia abans, a veure, respecte a Al-Qaeda, sembla que l'Estat Islàmic té un espai geogràfic, no? Ocupa una franja entre Iraq i Síria.
Al-Qaeda era un grup terrorista
i Síria,
és algo més.
Què dius? Bueno, ja fa mesos, no?, que se'ls bombardeja, però no hi ha manera d'eliminar-ho. Dius,
també hi ha
deu ser bastant més complicat del que sembla.
Un doble joc de
Rússia. Tenim mal atreç al terreny, no?
El terreny, també, un doble joc de Rússia.
Bueno, sí que Rússia diu que... Sí, és a dir, que a bombardejar els kurds per fer-li un servei a Turquia, sí, això també és veritat. I ajudar el sàtrapa de Torna, això és veritat. Ara... arran de l'1 de l'avió aquesta i tal, potser sí que es dedicaran a fotre-li canya els que els hi han de fotre canya, ja veurem. Però vull dir que tampoc és una cosa de dir, tu, mira, els tenim localitzats 4 bombes i ja per tots
no,
el paradís.
No.
Vull dir, a veure, conclusió, tenim mala peça al taler. Tenim mala peça al taler.
S'ha d'actuar contra el finançament, s'ha d'actuar a nivell de xarxes socials, s'ha d'actuar on se sap que hi són,
bueno,
òbviament, també.
Les xarxes negres, que els hi compren el petroli.
També.
Perquè sembla ser que una via de finançament és el petroli.
Sí.
No, tenen una sèrie de pous. Algú compra aquest petroli,
fet,
no? Algú compra aquest petroli.
De fet, a la França,
no sé qui, però algú compra aquest petroli.
En l'atac, no sé, el primer atac de parell de dies, imatges que atacant camions de petroli.
Vull dir, qui compra aquest petroli?
Gran pregunta.
Perquè, clar, vull dir, aquesta gent treballar no se sap que treballin, per tant, s'han de mantenir, han de comprar armes...
I han muntat infraestructures...
Sí. Aquí algú els hi ven armes i algú els hi compra el petroli, tu. Potser que comencem a aclarir això, tu.
Tot plegat, segurament en continuarem parlant. També a nivell català, sí que és veritat que des del mes de gener teníem... No sé si el nivell d'alerta a Catalunya era nivell 3 o nivell 4.
No, està tot Espanya a nivell 4.
Nivell 4 des del mes de gener, des del 13 de gener, diria.
Juny. Crec que...
És el des del mes de gener, diríem.
Permeteu-me l'acudit. Catalunya està a nivell 5 d'alerta, però per un altre tema.
Mira, no hem parlat de
ho havia de dir, tu.
Malauradament, per aquesta causa no hem parlat de...
Espanya està en nivell 4, que és risc alt d'atemptat. No està a l'alerta 5, que llavors sí que seria que entraria, podria passar, o sigui, destino, o sigui, mobilitzar-se a l'exèrcit.
L'alerta 5 és estat de...
Pràcticament.
Colma França,
sí.
No? Que era, que
tancament de fronteres.
No,
tancament,
com es diu estat de guerra, no, com es diu la... No, no és... No
estat excepcional.
Bueno, sí, bueno, el que declara França seria nivell 5?
Sí.
Sí, va. En aquests moments
i
sí.
I Bèlgica està igual.
En Bèlgica igual. Mm. Ah, bueno, per el tio aquest que és belga i tal.
Sí.
Catalunya doncs
estan 4 reforçat
amb 4 reforçat.
4 reforçats tu.
Deia el Jordi 5. Hem tingut ara un descans del Parlament.
Bueno,
un descans,
no, descans. Ja he llegit, ja he llegit,
plena,
Ja he llegit perquè bueno, sí, això no és que sigui estat alerta 5, és estat, bueno, estat surrealista 10 és la, no? Vull dir, no, hem votat una resolució que li dona un encàrrec com un govern que encara no està format i que dona tota la impressió que no es podrà formar. Dius, hòstima, me lo explica o me lo cuenta, no? Ara llegia el diari, es veu que hi va fer un article, ja, devia estar fins als pebrots del Mascolell, i sembla que hi va fer
sí,
un article...
Que... contra la CUP.
Vale, bueno, una altra idea que juguem, no? I sembla que ara se li ha donat una setmana. Sembla que ara el missatge és, ja està tot, el pas que havíem de fer, Junts pel Sí ja l'hem fet, ja no farem cap més, i en una setmana volem una solució, i sembla que s'obre la perspectiva aquella que en Mas... lògicament, i Convergència no volia ni pintura, que és la possibilitat d'unes eleccions al mes de març, que llavors això seria, ja seria per sucar i pa, perquè clar, en 3 anys, 4 eleccions, no sé, bueno, dius, hòstia, això ja és de traca i mocador, ja dius, bueno, no sé.
Fins al 9 de gener hi ha temps, fins al 9 de gener hi ha temps per formar govern, a Andalusia, veiem el que havien trigat també 2 mesos a formar-ne.
Sí, però la situació era bastant diferent. No,
però tu imagines si és surrealista, és a dir, tu aproves una resolució que ja te l'han tombada, però t'han tombat una revolució en termes jurídics, que encara no és vigent, perquè no serà vigent fins que formi un govern que ho tiri endavant, i aquest govern no es forma i probablement no es formarà. Dius, hòstia,
i aquesta resolució hòstia. I aquesta resolució no la compartia la majoria del govern actual en funcions,
bueno,
i ara també et surt que el Francesc Homs
sí,
a dir-te que la declaració que ja va ser suspesa però que no reconeixia el suspens, que també queda suspesa. Vull dir, és que surt realista.
Quina relació queda sobre?
La resolució que va aprovar el Parlament de desconnexió,
la moció
del 9 de novembre, sí.
Se la carrega,
sí.
El Parlament diu que no acaten la resolució del Tribunal
Constitucional. Això què diu? La mesa del Parlament?
Però, perdona, que no la tenen en compte, però surt ahir el Francesc Homs a dir que també queda suspesa. Vull dir que
però qui diu que no acaten? La mesa del Parlament?
La pròpia declaració diu que no acatarà la diferència...
Ah, la legislació espanyola. Oh.
Exacte.
Bueno, de totes maneres, a veure, si hem de ser rigorosos jurídicament, encara que el tema no és un tema estrictament jurídic, per descomptat, la sentència del tribunal el que diu suspèn. És suspèn la concreció de tot el que s'anuncia, que només s'anuncia. Es diu en 2 mesos farem unes lleis, el proper govern, no sé què. Diu, si el que s'anuncia es porta a terme, les persones que ho tiren davant poden tindre conseqüències, no? Però clar, perquè es porti a terme tot això, ha d'haver un govern que no s'ha format i sembla ser que no es formarà tampoc. O a veure, amb la informació que tenim fins a aquest moment, no? No, la veritat és que hem fet una aportació al pensament i a la pràctica política mundial dels catalans sense precedents, és una cosa...
Doncs veurem.
Jo crec que d'aquí un temps ens ho mirarem en perspectiva i, bueno, en fi, deixeu-ho córrer.
Tenim fins al nou...
Quina
nou,
pena que no hagis vingut aquests darrers mesos, setmanes.
Entre altres coses... Un suport
escolta,
més...
Escolta, entre altres coses, pensa que un dels motius que no et motivava a no venir és
el tema.
Està parlant del
temps. Però escolta, podeu proposar-me temes, eh?
No, per exemple, mira, ara ja no tenim
temps. Que jo aquí començo a disparar...
No, però avui teníem una cosa molt... No, home, que no, però teníem molt... Allò que ahir va haver ple.
Sí,
ahir va haver ple.
Per cert, això sí que ho he de dir. Em sap que va ser el ple on es va batre el rècord de mocions. 11!
Sí.
11! Jo sé que a les 11 del vespre, això que el ple comença a les 8, no?
No, a les 7.
A,
set.
A quarts d'11 jo estava donar... sopant.
A més, va començar puntual, eh?
Jo sí.
A quarts d'11 jo estava sopant amb els de la comissió de la festa tardor, que fem un sopar després de la festa tardor, i em diu el Toni Ramon, acaba el WhatsApp del Jimeno que em diu que... això a quarts d'11, que encara estan per les mocions, tu. A quarts d'11 al vespre, tu.
Bueno, jo et puc ampliar perquè jo hi era.
Clar, tu ets un, massacre.
Però no vaig aguantar fins al final, eh? Em vaig anar a dos quarts de 12 quan començaven els pregs i preguntes. Però la realitat no van ser 11... Ai, no, quan has dit 11, no?
11,
van ser 13. Van haver-hi
exacte, les que van entrar d'urgència
sobre el tema del procés i de la desconnexió i, bueno.
Ah, una que presentava la CUP
i, no, aquesta, i el PSC? No, aquesta, no, una del PSC i una altra de Convergència, perquè la de CUP amb Esquerra va decaure perquè no sé quin problema legal hi havia amb la
o sigui, 13
13, això, comencen això, a les 7 això, i van acabar 3 quarts d'onze les mocions
també, però, a veure, potser és final d'any s'acumula la feina
no, perdona, el promig de l'anterior legislatura que vaig fer els números van ser 7,5 mocions per ple. Això és una bestiesa.
No, però, és que...
però la bestiesa no és que es presentin 7 mocions a les quals la meitat són, són brindis al sol perquè és enviar una carta a l'Associació de Caricultura perquè els canaris tinguin un color més bonic. No, ara estic fent broma, no? Però, el tema és que la meitat, que si em presenten poden ser 120 a l'any, o sigui, ara improviso. No, bueno, el ple seria si són 11 plens, però, va, 40. Que d'aquestes 40, el 90% no es compleixen. Ni es fa el seguiment, ni es fa el seguiment, senzillament, per marcar perfil polític, es presenten, es voten, surten quatre línies, a la ràdio, a la tele i al diari, i després no en parla ningú. No en parla ningú. Amb tot el meu respecte al regidor, perquè he fet el regidor, i també... És que, si tu mires bé, és una estafa al públic. Si tu mires bé fredament, és una estafa al públic.
També hi ha algunes mocions que marquen el suport a altres iniciatives que són supramunicipals,
sí, bueno, que,
es debaten, i es debaten també intensament.
Bueno, i un brindis al sol, perquè acaben amb una carta a la Generalitat o a l'Associació de Municipis...
Que també, jo no vull ara treure-li rellevància, entenc que també hi ha d'haver un posicionament de ciutat o del PSOE d'algunes qüestions importants.
Però això no són 5 mocions al mes. Això pot ser a l'any 6 o 7 coses molt concretes i importants que dius, home, aquí ens hem de pronunciar. Que si la llei de règim local, coses que ens afecten i ens hem de pronunciar. No? Ara, 3 o 4 mocions al ple sobre...
Jo han limitat 3 mocions per grup municipal, però jo crec que això és abusiu.
Sí, però perquè, saps quants grups hi ha ara, no?
7.
7 per 3, 21.
No, però jo parlo...
Hauran de començar les 12
migdies. El que no entenc és una ciutat com Barcelona,
sí,
que pot ser referent en aquesta qüestió, tenen una moció per grup municipal, sí, en el ple. Una, sí, un prec i una pregunta i com a molt un seguiment.
Sí, bueno, vull dir... i el que funciona, que el que ha de funcionar són les comissions informatives.
Ah, això és el que
no s'ha de fer la feina. Clar, que això no té projecció externa. Ai, aquí és el problema. Que les comissions informatives, que és on s'ha de treballar, això no té projecció pública. El que té projecció pública és els plens. Llavors, vinga, tot el ple, tot el ple.
Però no té cap sentit.
Però a més, hi ha una qüestió que quan parlem amb molts regidors són conscients segurament que el funcionament no és el més adient, inclús s'està parlant de canviar l'horari, però, clar, el tema no era allà que el ple començant a les 6 de la tarda, sinó era la funció d'una comissió informativa, doncs que ja compleix una feina.
A més, jurídicament hi ha informes a l'Ajuntament de Barcelona, quan el Xavier Trias estava en minoria i ara l'Ada Colau, que l'equip de govern té l'obligació de complir-los. A Barcelona hi ha informes jurídics en aquest sentit. Si no ho compleixes, no tens cap responsabilitat jurídica. Per tant, aquell
jo no sé com va acabar, no sé l'hora que va acabar, però sí que suposo que s'hauria d'accelerar.
Em sap que el Jimeno hi és encara.
Perquè teníem por d'arribar a les 12, perquè si s'arribava a les 12 de la nit, havien de parar el ple i tornar-lo a convocar.
Tu d'aquest n'has viscut, d'aquests plens no passa res. Jo me'n recordo al principi, l'any 87, quan jo vaig entrar, que els primers plens, jo he sortit a quarts de 3, de la matinada, el ple començaven a les 7, aleshores. I me'n recordo que aquell gran professional, que és el Rigau, deia, els hi viso que són les 12 i ja és un altre dia. I el Maric li deia, bueno, i això què vol dir? No, res especial, però aviso, però vale, continuem, fins a les 3 al
ple. Doncs ara han de suspendre, tancar acte i convocar-ne una nova continuació.
Ara tot i amb això, acaben quasi tots abans de les 12, no?
Sí, normalment.
No, jo penso que duraven fins a la 1 i quarts de 2, i he viscut uns quants, eh? Uns quants, eh?
Però jo imagino que aquest mandat, amb 7 grups, hi ha moltes probabilitats...
De també que... és veritat que hi havia menys grups, i Sant Quat era més petit, hi havia menys mocions...
Era un menys i duraven més els plens.
Sí, perquè...
Us ho passàveu alguns, bé, aleshores, alguns, eh? Perquè alguns, jo era...
No hi havia limitació de temps.
Ple, va, jo era trobada social
el
directament.
El ple més llarg que he viscut a la meva vida va ser quan l'Aimeric va entrar l'any 87, no? Que van perdre els socialistes,
sí.
Oriol Nicolau.
86, sí, 87.
Sí, llavors, el ple, jo em sembla que se l'aprovava, era fer una auditoria, em sembla. Ara no digueu el què. Bueno, aquell ple, allò va ser, allò fa, semblava un ple... s'interrompia el ple, anava a l'habitació al costat a parlar, no sé què, consensuat, tornava a fer el ple, no sé què, només va faltar un sopar al mig del ple, tu, perquè allò va ser tremendo.
Ahir, una de les coses que van sortir al ple, ràpidament, que Sant Cugat demana la Generalitat que els centres educatius concertats que separen l'alumne per sexe quedin fora dels ajuts econòmics del govern. La petició sorgeix d'una moció del PSC Iniciativa, que ha rebut el suport d'Esquerra Més, la CUP i Ciutadans. Al ple d'aquest dilluns, l'equip de govern CiU i el PP s'han quedat sols en contra d'aquest text.
S'ha aprovat?
Que més...
S'ha aprovat?
S'ha aprovat.
Jo ja sé que ell està en contra, que estic a favor de la moció aquesta.
Jo no,
perquè
no,
em sembla
també,
que discriminar per sexe unes escoles que tenen subvenció em sembla directament anticonstitucional.
Bé, crec que diferenciar no és discriminar, crec que la igualtat no és l'uniformitat.
No, no, educar
en llibertat és qualitat democràtica. Penso que molta hipocresia, perquè aquí va haver-hi partits que fa no gaire governaven en forma un tripartit i no ho van tocar, i ara que estan a l'oposició...
Alguns van votar en contra, recordo, no tothom va votar a favor d'aquesta part de la llei.
I dit això, es va, ahir tota l'esquerra es va unir per votar això.
No posis a l'esquerra els ciutadans, no?
Sí, respecte'ls, sí que els poso a l'esquerra els ciutadans, és el que anava a dir. Alguns es treuen la careta i en els moments...
Ja està fent campanya!
I ciutadans ahir...
Que la campanya comença el dia 4, comença el dia 4.
És veritat, ho deia ho comentaves ara. Crec que és un error estratègic per part d'ells, també ho dic.
El tema del concert d'escoles i el concordat de l'Església són dos temes que sempre surten en campanya i que després mai arribaran enlloc. Sobretot per aquelles forces que sempre diuen que s'han de revisar i que s'han de mirar de manera estructural i continua igual. Un posicionament que també defensava, i ho veiem al ple, a l'audiència pública, des de l'AMPA de la Farga defensant aquest model.
És un model que porta més de 50 anys i que funciona perfectament.
Com ho tenen organitzat la Farga?
A part del Parvulent, sembla que és de nens i nenes, si no recordo malament, l'escola Bressol de la Farga. Sí, ensenyament mixt, sí, diria que sí. Després, a partir de l'ensenyament primari, sí que s'agrega per sexe. També suposa una moció, amb això de les matemàtiques que veien de diferència dels altres mandats, doncs que l'equip de govern es queda en algunes qüestions...
Però de totes maneres, dèiem abans, mocions que són brindis al sol.
Era enviar on s'enviava la moció aquesta? A qui es dirigia?
A la Generalitat,
La Generalitat la Generalitat li dirà que això no ho tenen previst en el pacte que han fet amb la CUP. De moment no es mullen.
Doncs ho hem de deixar aquí. Gràcies a l'Alfredo Bergua i al Jordi Casas.
Ja saps que és un plaer.
Hem trobat a faltar el Toni Ramon.
Sí,
el Toni Ramon està a punt de ser pare, una urgència.
Ja ens ho va dir que si pot, ell ve i l'Estiri l'any gener, que també les disculpem que no han pogut venir. Gràcies. Nosaltres tornem dilluns que ve amb vosaltres.
No,
i demà.
Dimarts
que ve. I demà tornem amb la tertúlia de polítics amb el Josep Gimeno a partir d'un quart de 10 del matí. Fins
molt bé, adéu.
El gall del monestir.